Penso que pinta bé, vaja. I ja està. Recordeu totes aquestes coses i anem per la conferència d'avui, que avui el nostre conferenciant, el professor Gonçal López Nadal, ens ha vingut de Mallorca, o sigui que ve de lluny. Ell és doctor en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona i també en Filosofia per la Leeds University. I des de 1986, professor d'Història, Institucions Econòmiques a la Universitat de les Illes Balears. És professor visitant a universitats d'Alemanya, Argentina, Brasil, Santiago de Cuba i Índia. A més, tutor del programa Erasmus del Departament d'Economia Aplicada de les Illes, autor de dos llibres més una cinquantena de treballs en revistes i publicacions i investiga el corsarisme mallorquí i les estructures mercantils de la Mediterrània del segle XVI al XIX. Té premis Ciutat de Palma i Ferran Soldevila i ens parlarà dels Pirates de Mallorca.
Ara me sentiu. Com a mínim ara ja me sent. Bé, bona tarda. D'entrada dic que estic emocionat de veure una cosa que pensava que no veuria. A lo millor perquè anar a fer una xerrada, i no únicament a Mallorca, sinó arreu del món, te trobes molt poques persones que van i van forçades. Bé, sí, perquè has d'anar... I se fa o no se fa, bueno, si n'hi ha quòrum, si hi ha 6-7 persones. No tenia ni idea de que me trobaria amb una audiència fantàstica, perquè a més molt propera, i estic convençut de que fins i tot interessada i amb el tema, encara que segurament se durà una gran sorpresa, i que participarà activament. Per tant, deixaré jo part de lo que en un principi m'havia donat a mi mateix per xerrar, perquè a mi el que m'agrada més de tot és tractar de respondre les preguntes, perquè les vostres preguntes després moltes vegades les he de contestar per escrit a l'hora de redactar coses sobre el curs. Bé, també vull agrair a les persones que m'han convidat, a Antonio, a Pilar, i naturalment a Antònia, moltíssimes gràcies per aquesta oportunitat. Bé, si hagués de xerrar dels Pirates de Mallorca duraria 5 minuts, perquè és molt difícil xerrar dels Pirates de Mallorca. Xerrar de pirates ho fan els bons autors literaris. Però no hi ha gent que es dediqui professionalment a la història que parli de pirates, entre altres coses, perquè és molt, molt difícil estudiar la pirateria. Entesa com una acció violenta de depredació o un robatori. Entre altres coses perquè no deixa papers. I si no hi ha papers, els historiadors no poden treballar. Així de senzill. Nosaltres per treballar necessitem material que generalment trobam als arxius. Anem als arxius cercant papers. I els pirates no deixaven papers. Per tant, podríem dir, o podríem un poc anar-nos cercant recursos i xerrant del famós Joan Marc, el millor empresari que han tingut mai. Un empresari extraordinari, una altra cosa és que tingués molts escrúpols, però la veritat és que no hi ha ningú que hagi robat tan lluny a Mallorca com en Joan Marc. Millor dit, a Mallorca hi ha 3 personatges, 2 són morts i un que es viu, que són personatges universals. En Ramon Llull, òbviament, punts suspensius, en Joan Marc i en Rafael Nadal. Les coses com són, en Rafael Nadal ha donat més per Mallorca que Mallorca per ell. Vull dir, és extraordinari. Bueno. I en Joan Marc, per mi, té com a persona capaç de muntar un imperi verdaderament tota l'admiració. Una altra cosa és respecte personal, l'entenc molt poc, perquè una persona verdaderament brutal, cap tipus d'escrúpols. Però bé, la pirateria s'acabaria aquí. I veiem que això ras contra el tema del curserisme, perquè del curserisme sí que se pot xerrar. Perquè hi ha una barbaritat de papers. El problema és trobar-los, no cercar-los, és trobar-los. Quan un els troba, bum, comença a estirar, 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 i ha d'aturar. La meva idea, el projecte que jo tenia quan vaig acabar la carrera a la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el professor Fontana, en Quim Nadal i altres, era fer una tesi doctoral sobre el corserisme mallorquí, és a dir, com els mallorquins havien respost als atacs dels moros, dels berberescs. Però no tenia ni idea, calia trobar alguna cosa, imaginàvem que faríem. La veritat és que va ser gràcies a un company de la universitat que em va dir que havia trobat molt de paper sobre armaments en cors, que a l'arxiu de la Corona d'Aragó em vaig passar mesos i mesos i mesos. I després, fins i tot, per preguntes que jo mateix me feia, si aquí diu una cosa, probablement la imatge, la idea que hi ha sobre el corserisme mallorquí en els llocs on els corsaris se van fer conèixer, vull dir, en el sud de França, a les ciutats italianes, en el nord d'Àfrica, segurament allà hi haurà d'haver també informació molt interessant. La informació, lamentablement, la informació en el nord d'Àfrica fins a mitjans del segle XIX, és a dir, des del moment en què els francesos ho controlen, és impossible trobar informació. Ara bé, a Marsella, a Livorno, a Florència, a Gènova, la veritat és que és un pou, vull dir, és un pou d'informació extraordinari. M'he passat molt de mesos estant allà treballant sobre el Consell de Mallorca i el resultat, o part del resultat, és de lo que s'hi parlaré. Parlaré de corserisme, no parlaré de pirateria. Per què? Per lo que cap de dir. I com això se pot precisar en paraules més claus? Farem una definició. I veureu que la definició de pirateria i corserisme és pràcticament la mateixa, però hi ha una paraula que permet l'estudi del cors i que no permet l'estudi de la pirateria. Les dues són actuacions marítimes violentes. Està clar, es fa al mar. La violència no implica que hi hagi actes d'abordatge sempre. Generalment la gent sensata, quan se troba quatre embarcacions que han d'atacar, no tracta de defensar-se, s'entrega. O alguna persona va pel carrer i se troben quatre persones que el volen atracar. Doncs miri, tengui. Hi ha acte de violència. Òbviament que hi ha un acte de violència, però no vol dir això, un abordatge, no vol dir un enfrontament, que també els hi ha. Però bé, pirateria i corserisme, el mateix, en aquest sentit. Actes marítims, violents. La tercera, reglamentat, institucionalitzat, codificat, dit d'una altra manera, legal o il·legal. Des de que els grecs comencen a actuar a la Mediterrània, fins la segona meitat del segle XIX, és a dir, des del moment en què el nord d'Àfrica queda controlat pels francesos, dit pels europeus, dit pels cristians, el corserisme ha existit. I veiem que en els llibres que codifiquen les activitats marítimes, ja siguin comercials, ja siguin de militars, com se fa la guerra, com se fa el comerç, i surten les possibilitats de fer captures en els enemics. En el llibre del Consolat de la Mà, que és tot un monument, és extraordinari, el que representa, per tal de poder saber com s'havia d'actuar a la mà, hi surt el corserisme com una activitat codificada, el qual vol dir que s'ha de fer en funció del que diu la llei. Mai surt la pirateria. Enteneu? Per fer cors es necessiten moltes coses. D'entrada, el que segurament heu sentit, la famosa paraula patent de cors. Patent de cors és possibilitat de fer captures, que després s'ha traduït per aquest senyor té patent de cors, pot fer el que vulgui. alerta, pots fer el que vulguis sempre dins, diguem-ne, i vagis per als senders de la llei. Efectivament, els corsaris demanen una llicència per sortir a la mà. Aquesta llicència la jutja, diguem-ne, el rei, el monarca, i la dona o no, en funció de les conveniències. Si hi ha enemics, si en el moment hi ha molts enemics, interessa. Si és un moment en què el rei té el poder, no interessa. Però bé, com a mínim existeix això. I lògicament en els arxius hi ha peticions de llicència que després veus que en el mateix paper, a la plana darrere, posa concedido, atorgat. O avui seria ok, vistiplau. Segona, a les patents es veu ja, es remet, és com si fos un ofici amb unes formes determinades. S'han de fer referència a les lleis on es legalitza aquestes activitats. Per tant, hi ha una remissió a les lleis. Una ha d'anar en aquesta llei, si ho veu, perfectament, efectivament. Jo he treballat al segle XVII, les lleis de 1621, que contemplen ordenances de corts, com s'ha de fer el corts. Després te diuen per on has d'anar a la patent. Dius, jo he d'anar per aquí, he d'anar a actuar, he d'anar per les costes de Marsella, he d'anar fins a les aigües llevantines, i aniré amb aquesta embarcació. I em compromet a que una vegada que torni faré que les captures acceptaré que siguin jutjades menys si estan ben fetes o no estan ben fetes. Si estan ben fetes procedirem a repartir el botí en funció d'una manera oficial de repartir el botí. Enteneu? I si no estan ben fetes s'haurà de tornar. Com passa i com passarà i com vos explicaré en detalls. No basta amb això, sinó que una persona, un capità, ha de pagar una fiança, una garantia, com quan un lloga un cotxe que ha de pagar una petita que després li tornen, una fiança. I fins i tot, el qual és extraordinari perquè una vegada trobes aquest document, si aquest document te dona una quantitat d'informació increïble, fins i tot, quan tot està enllestit, el notari ha de donar el seu vistiplau de que l'embarcació està preparada. I en aquests actes notarials, en aquests protocols notarials, surten les llistes dels armadors. No únicament en les quantitats que posen, sinó fins i tot els oficis a què es dedicaven. Un armador en cors podia ser perfectament, òbviament, generalment era un mercader, però podia ser perfectament una persona de la noblesa o podria ser una persona que es dedicàs a els seus oficis, a la farmàcia, al fuster, el que fos. I surten, el qual ja te permet veure com la societat sencera participa en aquests negocis. Després les captures seran jutjades. I fins i tot, si ho voleu encara més, de les captures s'ha de pagar una quinta part, teòricament, es diu el quint real, en el rei. Tot això és inimaginable en la pirateria. Per tant, xerrarem d'una pirateria salvatge enfront a un corsarisme codificat, reglamentat. Això en la teoria i en la pràctica, però moltes vegades les accions dels corsaris superaven un poc les barreres de la legalitat, les estratègies dels corsaris que se canviaven de bandera, lo qual estaven fent un acte de pirateria, un poc per apropar-se a embarcacions. Imagineu una bandera, per exemple, del rei catòlic, com navegaven els mallorquins, llavors una altra persona que tenia amistat amb el rei catòlic, doncs, no, tot el contrari, que el rei catòlic era enemic, no s'apropava. Llavors els mallorquins canviaven de bandera, posaven la bandera genovesa i quan estaven a prop, això és un acte de pirateria, però que, com a mínim, tot això motiva molt de problemes i aquests problemes van per escrit, els trobes i els analitzes i ets capaç de... Però bé, xerrant d'acords, no xerrant de pirateria, però si xerrant d'acords, no xerrem exclusivament del cors que feim nosaltres, sinó de tots els corsos dels cursos que rebem. I aquí concretament estic en un lloc on precisament en lloc de fer curs, que jo crec que es va fer però molt poc arenys, però sí que vareu conèixer la presència dels musulmans, que eren tan corsaris com els que més. Naturalment, podem, d'una manera simpàtica, podem dir corsaris els nostres, els cristians, pirates els moros, corsaris els espanyols, podríem dir, pirates, molt bé, ho diré molt clarament, Francisco Drake. Ara, si tenim Francis Drake, és un corsari. És a dir, els bons són corsaris, els dolents són pirates. Una de les maneres, dels moments en què me sentia més a gust, perquè cal dir una cosa, quan una persona treballa en temes que li agrada i que li apassiona, la veritat és que el treball ho passa, se li va molt ràpidament. I en els arxius de la Cambra de Comerç de Marsella, que obrien a les 10 i tancaven a les 4 al capvespre, me deixaven a mi treballar migdia, perquè m'estava entusiasmat, entre altres coses, perquè és que me trobava sempre citat la maleur pirat de Mallorca, els maleïts pirates de Mallorca, perquè allà sí que feien mal. Sí. Van fer més mal al comerç marsellès que en els moros. Bé, quan dic, per tant, corsaris tots, és que la Mediterrània, que és el centre on jo, no xerré, també podria xerrar de les Antilles, i també, però me concentraré molt a la Mediterrània, concretament en el segle XVI fins al XVIII, i faré una ràpida presentació fins al XIX. A la Mediterrània, els que actuen, no com actuen, perquè poden fer actes de pirateria, però els que actuen han de dir que tots són corsaris, tant els barbarescs com els cristians. Dit això, i passaré ara, i una cosa que vos sorprendrà... Bé, senzillament, PowerPoint sempre il·lustra un poc, després tinc moltes il·lustracions, algunes d'elles molt divertides, però va bé, sempre que xerres posar el mapa. I aquí a entrada mos podem constatar com la Mediterrània és un mar tancat. Que fins finals del segle XIX no hi havia una segona sortida, que de fet va ser una espècie de violació. El canal de Suez és una violació a un espai tancat. Un espai tancat on tothom estava condemnat a tenir contactes amb tothom. És a dir, que la Mediterrània, un poc per la seva pròpia geografia, perllongada amb el Mar Negre, és un mar que és impossible que no hi hagi interconnexions entre tothom. El segle XVII, quan les marines oficials espanyoles, franceses, estiguin més preocupades per el que passa a l'Atlàntic, Espanya amb Amèrica, el nord de França preval molt sobre el sud de França i fins i tot l'imperi otomà està més preocupat, diguem-ne, per l'est, per el continent, per les seves relacions amb l'Índia. Llavors, què fa aquesta situació? Aquest desplaçament dels poders oficials fa que els particulars organitzin les expedicions i facin, diguem-ne, el paper que no poden fer les armades. Vull dir, aquest mare magnum brutal que hi ha a la Mediterrània, en què és una espècie de Far West, on tothom lluita contra tothom, llavors és això extraordinari per al cors. Tot això vos ho explicaré. Abans d'això, pavellons pirates, els que vos podeu imaginar, efectivament, quan se trobava un pollo d'aquest, i el millor que podia fer era córrer. Perquè els pirates no estan emparats en cap llei. De veres? Per cert, que és interessantíssim el tema de la reivindicació, de la recuperació de la pirateria en un context tan dur i tan difícil com és el de les costes de l'Índic a Somàlia. Penseu que, clar, ha canviat molt, ara són embarcacions molt sofisticades, lanxes molt ràpides, amb un armament brutal. Ara, com és possible que aquests pobres, aquests desfets de Somàlia puguin intervenir petrolers, embarcacions xineses, embarcacions americanes. És extraordinari, és increïble el que ha passat. No sé si han vist la pel·lícula Capitán Phillips, eh? Però bueno, és sensacional que això pugui passar. Però bé, els pirates, aquestes són les banderes dels pirates, eh? Els pavellons. No ho tenen en color, és una pena. Aquestes són els pavellons de les embarcacions barbaresques de Tunis, d'Alger, de Trípoli, de l'armada turca. No tenen res a veure les banderes pirates. Els que venien aquí a fer malifetes portaven aquestes banderes. No portaven la bandera dels pirates. Aquestes banderes impliquen un reconeixement. És un reconeixement polític. Estan obeint a qualcú. L'imperi otomà, que comença 1453, segurament tots els que estem aquí hem estudiat allò de la edad moderna empieza en 1453 con la caída de Constantinopla. La veritat, un després pensa, caída? Constantinopla? Clar, Constantinopla és el nom grec. És el moment en què comença a sortir l'imperi otomà. L'imperi otomà, per frenar aquestes expedicions del rei catòlic, dels reis espanyols, que segueixen a la Reconquista. La Reconquista no s'atura 1492, sinó que continua avançant per al nord d'Àfrica. Expedicions contra Tunis, expedicions contra el Ge. I llavors què fan l'imperi otomà? Que axtes el seu poder. Diu, perfecte, que siguin les pròpies ciutats del Ge, de Trípoli, de Tunis, que s'organitzin com a estats autònoms en el verdader sentit de la paraula. És a dir, que es muntin la vida. Formaran part de l'imperi otomà, però ells s'hauran d'organitzar la vida. I com ho feien? A través de les expedicions en curs. És el propi estat que organitza. Els Barbarroja, que eren uns renegats del sud de Grècia que comencen a navegar a les embarcacions algerines, són els que aixequen la regència d'Alger. I aquestes repúbliques seran nomenades repúbliques corsàries. A Tunis, a Estambul, hi ha un monument en els Barbarroja, com també hi ha un monument en els corsaris a la ciutat francesa de Saint-Malo, com també hi ha un monument corsari al port d'Eivissa. Són els tres llocs on s'ha reconegut un passat gloriós fet pels corsaris. És lògic, els Barbarroja aquí no eren ben vists, benvinguts, ben arribats, com tampoc ho eren Dragut. Però el seu país era tan famós com els famosos corsaris maluïns per Saint-Malo o com els corsaris mallorquins a Mallorca. Eren persones que van contribuir moltíssim a que les seves societats sortissin endavant. I aquestes són les banderes. Per això jo he posat les banderes perquè, com a mínim, encara que sigueu, que hàgiu estat víctimes d'aquestes banderes, no considereu que aquesta gent eren tan pirates com els que actuaven amb les banderes que han vist generalment al Carib. Un altre... Ah, sí, perdoneu. Aquesta bandera... Ai. Bueno. Sí, els pavellons barbaresc. Vegeu, aquestes banderes estan molt més, s'assemblen molt més als pavellons cristians que no pas a les banderes. En lloc de ser la mitja lluna, els pavellons cristians generalment sempre són la creu. Parlarem d'uns altres corsaris cristians que també varen fer moltes malifetes, com són els, entre cometes, prestigiosos cavallers de l'Orde de Sant Joan de Malta. És el mateix. És el mateix. Per dir això, quasi vaig haver de sortir en un congrés on se va fer palma sobre la història dels cavallers de Joan de Malta, que precisament la premsa, fent una entrevista a un cavaller, se va gosar dir que els cavallers de l'Orde de Malta eren una ONG. Matamoros sin fronteras eren, Matamoros sin fronteras, perquè és que, clar, tot això, tu ho exposes en el teu i poses. I, precisament, vaig encapçalar el meu discurs amb unes paraules del afortunadament i, perdoneu, perquè ho dic així, merescudament sant, me refresca Joan Pau, perdó, no, Joan Pau no, a Joan 23. Joan 23 havia estat nunci a Estambul. I quan estava de nunci a Estambul va dir: no vull tornar a sentir la paraula croada. Sé el que és això. De nou, el que ha costat fer-lo sant, i a quin cost. Aquí, senzillament, que dins el cor també hi ha dones, són dones famoses, eren angleses, eren Mari la Roja, Mary Red, aquí posa una sèrie d'embarcacions, tal, tipus... No hi ha embarcacions pròpiament corsàries. Eren embarcacions que els hi posaven, diguem-ne, els estris necessaris, unes bolles de canó, un somrem, i es dedicaven a atacar. Però bé, d'això serré un poc més endavant. Vinga. Jo me concentro la meva intervenció a parlar del corsarisme, fonamentalment corsarisme mediterrani. Pregunta: hi ha corsarisme fora de la Mediterrània? Contestació: sí. Si un interpreta una activitat marítima institucional o una activitat depredadora, sí, efectivament. Els francesos varen fer el que ells consideraven la guerre de cours, la guerra en curs. O els anglesos, més que guerra en curs, deien l'activitat dels particulars, privateering. Que venia és això. Una patent de curs és una lettre de marque. La lettre de marque és el mateix que la patent de curs. O la comissió que donava l'almiratall anglès era el mateix. El que passa és que la Mediterrània, ja heu vist el mapa, no té res a veure amb les dimensions il·limitades dels oceans. La Mediterrània, les formes d'actuar, les formes d'intentar... I clar, podem dir que la paraula corso és exclusiu de la Mediterrània. Aquestes activitats marítimes depredadores es fan d'una altra manera, legal, també hi ha papers, i també, però no s'acaben d'adaptar. Entre altres coses, perquè la Mediterrània coneix la perfecta interacció de tres mòbils, de tres factors, de tres enfocaments, de tres punts de vista o de tres causes. No me queda més remei de començar per una, per després cerrar la segona i de la tercera. Però les tres s'han d'entendre en la seva perfecta interrelació. Una primera seria la política. Entre principis del segle XVII i principis del segle XVIII, la Mediterrània coneix un enfrontament total entre el nord i el sud i també entre les potències europees, el que es pot dir la monarquia catòlica, la paraula Espanya, no dic que no surti mai, però surt molt poques vegades a la documentació contemporània. Document del segle XVII, sempre surt monarquia catòlica o monarquia hispana. Entre altres coses, perquè existia la corona d'Aragó. I quan el rei, en els documents del rei, jo, rei de Castilla, rei d'Aragó, rei de Mallorca, sí, com, no és una cosa que estiguin... Són distints regnats en una monarquia catòlica. Ara bé, els francesos, un poc perquè són més superlatius o perquè s'apareixen que són més superlatius, havien de dir, com ells tenien problemes de catòlics i protestants, havien de dir el rei més cristià, el cristianíssim. Entre el segle XVI i el segle XVII, sobretot el segle XVII, els enfrontaments hispanofrancesos generen, diguem-ne, el context extraordinari on intervendran els particulars. Màxim quan després de la batalla de Lepanto, 1571, la darrera batalla naval a la Mediterrània, feta per armades. A partir d'aquí començaran les guerres en curs. No hi ha cap intervenció important a la Mediterrània fora de la batalla de Lepanto. La batalla de Lepanto es parla d'una batalla naval. Una batalla naval amb els ponts de barques que es feien, gairebé el combat era de cuerpo a cuerpo. És una batalla terrestre feta a la mà. És interessantíssim. Llavors, aquest context polític, aquesta inestabilitat, crea una simbiosi. I és que pels responsables de la política, pels beneficis que obtindran un benefici econòmic, polític, gràcies a que els particulars organitzen expedicions en corts contra els seus enemics. Tu no pots atacar una persona que no sigui enemiga del rei. Per tant, el corsari actua com si fos una armada auxiliar. Enteneu? Ara, ens trobem en un moment en què la història fa mal. Ho dic, Arenys, ho dic gairebé 30 anys després d'haver-me trobat aquest paper. Quan jo estava treballant els papers sobre el cors mallorquí, me trob de cop i volta una documentació que fa referència a la Guerra dels Segadors. Déu meu! A París me vaig trobar un document on els catalans tractaven d'explicar als mallorquins com el comportament de les tropes espanyoles, els si estaven promoguent una acció de rebel·lió i convidaven els mallorquins que se sumassin en aquesta rebel·lió. El silenci per resposta. Els mallorquins varen rebre ordres del rei Felip IV perquè tots aquells corsaris que tinguessin embarcacions posassin a disposició de l'armada les seves embarcacions i portessin homes i queviures per abastir a l'armada real. Què van fer els mallorquins? Varen obeir en el seu rei. I no varen fer cas a les demandes dels catalans de solidaritzar-se amb la causa, sinó que varen obeir en el rei. La intervenció dels corsaris mallorquins contribueix a la desfeta dels segadors. Jo que m'havia passat la vida cantant allò de Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena, a Mallorca me vaig haver d'empassolar aquesta magrana. Què passa? Senzillament, això fa que els mallorquins siguem o érem anticatalans? No. El que tampoc eren solidaris amb el poble català. Ara bé, això me va demostrar que malgrat les simpaties que un pugui tenir, moltes vegades un ha de reconèixer la història activitats que no són especialment grates. Però bé, tornant al que deia, el paper dels corsaris és important des del moment en què existeix una conjuntura política que possibilita aquestes accions. E insisteix, des de Lepanto fins a la pau al Tractat d'Utrecht, 1713, al llarg de tot el segle XVII, els moments de guerra, i quan dic guerra no me refereixo a la tercera guerra del qual parlaré, que és la croada, sinó la guerra entre els cristians, entre França i Espanya, entre la monarquia catòlica i la monarquia cristianista. Això és extraordinari, màxim quan les armades estan molt entretingudes a l'Atlàntic. De no haver hagut un context polític adient, el corsarisme que és conegut una història molt diferent. Segona, lligat amb la política, està totalment l'economia. No hi ha, si no hi ha comerciants, no hi ha corsaris. Al cap i a la fi, el cors és un comerç forçat, és un comerç de guerra. Fora dels tripulants, els tripulants s'apunten en qualsevol operació, ja sigui pacífica, ja sigui no pacífica. Però els armadors, els capitans, són comerciants. En temps de pau els trobam que estan fent operacions venent oli a Gènova i portant cereals. Teneu? Senzillament el que fan és portar uns canons que els utilitzen, si s'escau o no. Atès que hi ha tantíssims anys de guerra, llavors fantàstic. Però, una altra banda, si bé la Mediterrània ja ha començat aquest llarg calvari que va passar des de ser la Mediterrània el més important de l'Occident fins a ser el que és en aquest moment un mar completament marginal, carregat de conflictes, amb molta història i molt de turisme. Però el que representa econòmicament pel món realment és poquíssim. I tot això comença a partir del descobriment, jo dic descobriment amb Amèrica, perquè és un insult a la població autòctona que vivia allà, el descobriment per part dels occidentals i l'establiment de contactes regulars. Naturalment, no, en Colón no era el primer que havia arribat a Amèrica. Els vikings ja ho havien fet abans. El que passa és que l'arribada dels vikings no implica una relació contínua entre Amèrica i Europa, cosa que sí passa a partir de 1492. A partir d'aquest moment, l'Atlàntic progressivament se va menjant a la Mediterrània i la Mediterrània queda com l'ahir, queda com la història, queda com una cosa de museu, queda com una història molt, molt interessant, molt guapa, molt, però política i econòmicament de segon relleu. Tot i així, en el segle VII encara veiem, a part d'un comerç interior interessant, veiem també les arribades procedents d'Amèrica, procedent de l'Amèrica del Nord, de Terranova, portant bacallà. Sabeu quant de temps la gent menjava bacallà? Si no fa gaire, segurament, jo me'n record el dia en què jo devia tenir 5 o 6 anys, a que a meva me varen dir que bastava no menjar carn el divendres de Corama. Abans, tots els divendres de mes, o fins i tot quan hi havia Sakorama, no podien menjar carn durant tots els dies. I, lògicament, el peix era el substitut. I el bacallà, que ara ha esdevingut gairebé un producte de semiluxe, en aquell moment, embarcacions carregades de bacallà, Balcanar, i totes ja cap a la Mediterrània. Interessantíssim, el tràfic del nord a través de Gibraltar, que també cerquen els productes luxosos de la part de l'Orient, de la part de Llevant. És a dir, que hi ha un mercat interessant, hi ha un tràfic mercantil interessant. Un tràfic mercantil en un context de guerra brutal. Les guerres no aturen el comerç, el distorsionen. I qui es beneficien són precisament aquests comerciants alternatius els que responen al corsarisme. El corsa fa per un motiu, òbviament, de guanyar, de guanyar, de lucratiu, totalment. Si no hi hagués benefici, no n'hi hauria cors. Fins al moment, les dues coses també s'adonaven a l'Atlàntic. Països enfrontats i comerç. Francesos i anglesos se fan la guitza tot el temps. Ara bé, el fet que distingeix clarament la Mediterrània de l'Atlàntic i dels altres oceans és la Guerra Santa. Com dir això, que és una cosa ideològica? Home, sí. És una cosa religiosa? Jo diria que no. Jo no tindria la paraula Guerra Santa de religiós. Però clar, en xerrada, arguments polítics, arguments econòmics, i la Guerra Santa què és? Perquè la Guerra Santa no és una cosa exclusivament d'uns, és de tots. Vos llegiré algun versicle, com si digui, del Coran. La tinc en castellà perquè demà presento una comunicació i he de xerrar castellà. Però bueno, tanmateix ho vaig traduir del francès. Feu la guerra a aquells que no creuen en Déu. Feu la guerra a aquells que no declarin il·lícit allò que Déu i el profeta han declarat il·lícit. Feu la guerra a aquells que entre la gent del llibre, del Coran, no practiquen la religió. Combatiu-los fins que paguin directament tribut i humilleu-los. Versicle 27.9. Combateu per Déu, lluiteu per Déu, ja que existeix el dret a la lluita que els creients posseixen en si mateixos. El nostre cors no té un altre objectiu que seguir els preceptes de l'Islam. Alimenteu-los, alimenteu-vos, alimenteu-vos dels béns presos als enemics i tingueu por del Senyor. Això surt al Coran. Això permet entendre que el cors sigui un instrument de dur endavant la jihad. Jo no profes l'islamisme, no puc interpretar bé aquestes paraules, me limit a transcriure-les i a lo millor d'alguna manera intencionada més a més el lligar, diguem-ne, un concepte amb una guerra santa, les llegeix. No tinc, òbviament, constatació de que la Bíblia sortissin paraules dictaminades a fer la guerra. El que sí sé és que difícilment el manco almenys, disculpeu si introdueix paraules mallorquines, però crec que vos agraden. Són nostres, són catalanes, exclusivament catalanes. Crec, quan m'entretenia llegint o me contaven coses de l'Antic Testament, me dona la sensació de que també allà hi ha unes històries de guerres, hi ha guerres justes i guerres injustes. I, ja no per dir el que ha estat les guerres de religió i el paper de la religió a les guerres, no? Però la paraula croada no importa cercar la Bíblia en l'excusa de recuperar els llocs on va néixer el bon Jesús, se van fer una de les expedicions més sagnants de la història. Torna a remetre a Sant Joan 23. No em parleu de croades. Les referències que es fan en els documents sobre cors sobre els musulmans clarament porten implícit un sentit de croada. Tant és així que a les patents, quan es declaren els enemics, queden molt clarament qui són els enemics de la corona i qui són els enemics de la fe, tal com se posa. Enemics de la corona, els que en aquell moment siguin enemics de la corona. Jo he vist patents que deien que s'havien d'atacar els holandesos i els anglesos. He vist patents on he vist que s'havien d'atacar els portuguesos. Patents, els francesos. Ara bé, totes les patents parlen de moros i de turcs. I algunes parlen de moriscos. Totes les captures dels musulmans estan ben fetes. No s'allotgen. I així podem veure que un dels elements que invoquen sempre com a licient per fer cors és precisament l'esperit de croada. Per què el cors va durar tant? Perquè el G es va mantenir autònom fins 1830. És a dir, encara que no es practicàs com s'havia fet al llarg del segle XVII, el corserisme és una activitat legal fins que la croada desapareix. Ja no hi ha un amic polític francès del nord d'Àfrica. És a dir, que des del moment en què el nord d'Àfrica està controlada pels cristians, llavors el cors ja no té cap motiu, cap argument. Veig el triple contacte, perquè alerta, la croada és una lluita política amb un benefici econòmic fantàstic, per uns i per altres. I a més vos diré una cosa. Els uns i els altres cercaven el mateix. Persones. Homes i dones i nens. Persones.
Totes les embarcacions que es capturen els musulmans queden enfonsades. El que els interessa són les persones, per vendre-les. Per vendre-les o per explotar-les a treballar a casa seva o per vendre-les en subhastes. És interessantíssim anar als arxius de Livorno. Livorno és un port extraordinàriament interessant que neix l'any 1577. És un port franc. És un port on va tothom. Livorno és Livorno, Liorna. El refrà aquell de qui va a Liorna no hi torna. Se suposa que Liorna era una ciutat mercantil extraordinària i tothom podia anar. Tothom podia anar. Llavors allà treballant als arxius de Livorno i trobar cordes d'esclaus que duen els mallorquins i que els venen allà i com comencen fins i tot, és que és interessantíssim veure els preus que posen a les persones en funció de la seva capacitat operativa. Mohammed, de 8 anys, és molt fort, boga les galeres meravellosament, 400 reals. Mohammed, un altre tal. Hi ha un cas molt divertit que diu, no me'n recordo el nom, Akbar, 26 anys, és fort. Està ferit als testicles, però alerta, pot bogar molt bé. És genial, hi ha algunes solucions molt interessants. Igual que també podem dir el que passa en les cordes d'esclaves. Curiosament, les que tenen 40 anys són més barates que les que tenen de 8 o de 9 o 20. Tractant aquests documents, un passa gust. I els musulmans el mateix. Els berbers, si venien arenys, era per agafar gent. Com també varen fer a Menorca, a 1545, varen fer dues expedicions a Ciutadella. I se varen dur una tercera part de la població de Menorca. Òbviament, d'aquí a les llegendes, no costa, és una passa molt ràpida. A Mallorca, em van convidar a fer un pregó, crec que no me tornaran a convidar perquè la veritat vaig dir bestieses, a la localitat preciosa que es diu Deià. Allà havia nascut un dels grans corsaris. És que Deià, on està enterrat en Robert Graves, és un lloc molt, molt bonic, està al costat de Solla. I Solla, el que és el port de Solla, va conèixer la presència dels musulmans. Clar, igual que Pollença, igual que el port d'Alcúdia. Ara bé, la llegenda meravellosa i que cada any se celebra és les valentes dones. Dues nines, dues nenes de 17 i de 8 anys, dues noies de 17 i de 8 anys, varen fer fugir a 300 musulmans. Com devien ser aquestes noies? Bé, vosaltres heu fitxat una d'aquestes, que és la presentadora de televisió que a Mallorca fa un poc de nosa, però que vosaltres vos té menjat el tarro. Que estigui al Principat. Que deu ser una de les valentes dones. Perquè una de les altres valentes dones està a la presó, perquè sent tan valenta va fer de tot en el Consell Insular de Mallorca. Bé, vull dir que la veritat, aquesta llegenda és quasi millor no entrar, perquè quan més entres, més t'escarrufa. Bé, ho veus com surten moltes coses? Espero que n'hi hagi moltes preguntes. Si no hi ha preguntes, m'aniré completament decebut. Llavors, ja vos avís. És a dir, que Antònia, per favor, Antonio, aneu preparant la pregunta, perquè si no... La croada, la jihad, no passa fora de la Mediterrània. Això no vol dir que no hi hagi corsaris musulmans a Filipines. Que hi ha hagut i que fins i tot en aquest moment un dels mars més perillosos és tot el que envolta Filipines. Igual que també hi ha, ja no dirien corsaris, no serien corsaris perquè no baixen a ningú. Però hi ha pirateria actualment a les costes, a part del que hem vist a Somàlia, el que pot ser venir alerta. És perillosíssim. Però bé, tornant a lo de la croada. Aquest fet és el que li dona un poc el fet distintiu de la Mediterrània, la croada. Entre 1571, jo no sé perquè jo estic molt eufòric, ja duc gairebé 50 minuts, però bé, i tinc moltes coses a xerrar, però crec que, i vosaltres vos veig que esteu completament de dins, és a dir, que continuarem. Entre 1571 i 1713, en aquests 140 anys, el corsarisme arriba al seu paroxisme. Tots lluitant. Barbarescs, maltesos, mallorquins, gent dels ports sicilians, gent de Trapani, gent de l'Adriàtic. No fan cors les grans ciutats. Barcelona no fa cors, València no fa cors, Gènova no fa cors, Nàpols tampoc, Venècia tampoc. Fan cors les petites ciutats, perquè el seu comerç és incapaç de superar el comerç dels grans. Seria un recurs dels pobres, podríem dir. Cors català, sí, de petit port, però de molt petita dimensió. He trobat captures fetes per catalans, molt poques. Els catalans patien les captures, els mallorquins feien més captures. Molt ràpidament, d'aquesta geografia del cors, ja ho he dit, parlaria del món de Berberia, del món dels berberescs, parlaré també o parlaria alguna cosa dels maltesos i després aportaria el que seria un poc la meva aportació, que és demostrar que no únicament els cavallers de Malta i els berberescs eren els que capitalitzen tot això, sinó que també els mallorquins, en uns moments determinats, arribarem a fer del corsarisme una autèntica empresa. Dit això, després. Aquí teniu, ho faré senzillament, a partir dels documents trobats a Marsella, he pogut fer una relació entre 1652 i 1665 de totes les embarcacions franceses capturades per la gent del nord d'Àfrica. Alger, Trípoli, Túnez, amb els totals. És, francament, unes quantitats molt importants, la qual demostra que el cors, per les societats que el generen, era una font d'ingressos molt important. Ai, perdona. I ara? Ei! Què passa? Sí. Sí. Bueno, aquí tenim els famosos Barbarrojas, que són, alerta, són els... Se diuen rais. Rais vol dir capità, el capità, patró. No sé si s'ha fet un poc petit, però bueno, sí. Bé, el port de Malta, la Valeta. La Valeta va ser el gran mestre, que és el que va organitzar a partir de 1560 el que seria la defensa de Malta, 1665, la defensa de Malta, que en aquell moment no n'hi hauria Malta, 15.000 persones, contra més de 40.000 musulmans, turcs i tripolitans. La defensa va estar encapçalada per l'ordre de Malta, i el gran mestre es deia La Valeta. La capital de Malta es diu ara La Valeta. És un port preciós, el port de La Valeta. A partir d'aquest moment, en reconeixement de la gran gesta, Felip II va donar als cavallers de l'ordre de Malta, als cavallers de l'ordre de Sant Joan, la sobirania de Malta. Sobirania que va durar gairebé fins 1800. És a dir, que els sobirans de Malta era l'ordre de Malta. I l'ordre de Malta actuava en cors. El que es diu les galeres de la religió. I, per una banda, tenim el cors berberesc dels estats berberesc. Berberia és un estat corsari i Malta és un estat corsari. Alger és el mateix que Malta, que la capital de Malta. Viuen fonamentalment de la venda d'esclaus. Clar, la paraula esclau ara la rebutjam, però penseu que els esclaus eren totalment acceptats fins ben entrat al segle XIX. I a l'hora d'interpretar aquest documents i aquests fets, un s'ha de tractar de posar a la mentalitat del moment. És a dir, que traficar amb esclaus era el mateix que traficar amb cereals, traficar amb animals. No hi havia cap. Ni la Iglesia mai el va condemnar. Supos que també tenien esclaus. Era el més normal. no ho han de rebutjar. Fins i tot a la Bíblia, quan surt allò de l'esclava i tal, no hi ha moments, no hi ha hagut cap moment fins al de nou en què una persona, alerta, una persona pot dir, jo no vull tenir, no, me desagrada tractar aquesta persona, però no, el més normal. Dit d'una altra manera, si haguéssim nascut en el segle de VIII i de IX, i haguéssim pogut, haguéssim tingut esclaus, i haguéssim anat a missa de 12, i no m'ho hagués canviat la vida, res. Ara no. Només faltaria. Hi ha formes subliminals, també, de l'esclavatge. Anyway, un altre... Bueno, i entrem a Mallorca. Per tant, molt ràpidament, Berberia, un estat que, a més, bueno, de Berberia afegiré una cosa. A principis del segle XVII, entre 1609 i 1621, el que se diu la treva dels 12 anys, 1900, sí, la gent del nord d'Europa, que estaven molt adiestrats a fer guerres, en trobar-se que no hi havia guerres, i se trobaven en paro, en atur forçós, podríem dir, que fan, com feim ara els que estem aturats, te'n vas a fer les Amèriques a guanyar diners. Ha! Se'n varen anar al nord d'Àfrica i varen revolucionar la tècnica de la navegació. Els varen introduir en una embarcació de casc rodon. Els varen posar unes embarcacions molt ràpides. I fins i tot els grans capitans holandesos varen entre cometes renegar d'una fe que ells ja passaven completament. Se varen fer dir noms musulmans, Jans, se diu Murat Reis. I amb aquesta nova tecnologia fan unes expedicions impressionants que no únicament impliquen el domini de la Mediterrània, sinó que fins i tot gosen anar fins a Islàndia. Hi ha una expedició que implica la captura de 300 persones a Islàndia. Extraordinari, això. El Mediterrani és un mar fàcilment controlable. Els mallorquins eren tan sensats en aquells moments que quan se'ls convidava per anar fora deien no, perquè no ho coneixien. Els musulmans, que és molt diferent actuar a l'Atlàntic, amb marees, arriben a Islàndia, segurament manats per gent que sí coneixia ben bé com s'havia de navegar, com eren els britànics i els holandesos. Per una altra banda, sabeu quina va ser la conseqüència de l'expulsió gloriosa, una de les gestes més grans que han fet els reis espanyols? Els moriscos. Els varen expulsar perquè feien feina. No per res més. Eren, de fet, eren els únics que feien feina. Tot el que més eren hidalgos, com el que surt en el Quijote, en l'Estrella de Tormes, que és magnífic la literatura, el que mostra aquesta literatura. Qui feia feina? Era una cosa de moriscos. Els moriscos van ser expulsats a partir de 1671. I on varen anar? Oh, on varen anar? A fer de mariners a les embarcacions corsàries. I aquesta marineria actuava amb gust. Anaven a recuperar l'oceu. Les costes valencianes, treballades per mans morisques, coneixen la presència dels moriscos, dels seus nets, dels seus berrenets, que diuen això era nostre i mos varen expulsar. No únicament varen perdre mà d'obra i producció, sinó que fins i tot, una de les conseqüències d'aquella política tan intel·ligent que varen fer quan estaven tots enlluernats amb el tema Amèrica, va ser que una altra cosa va ser congelar els preus, però bueno, al·lucinant. I tercer, els musulmans varen poder dedicar, amb aquesta marineria moriscos i amb aquesta tecnologia holandesa, varen poder dedicar les seves embarcacions a capturar directament els esclaus, els cautius. Sí, cautius, que si renegaven de la fe, com a mínim els hi possibilitaven renegar, aquí te feien cristià la força i a més treballaves d'esclau, allà no, una vegada renegat, ja podies treballar en el teu ofici. La major part de les capitans dels rais que condueixen embarcacions són renegats. No me demanin si jo hagués renegat o no, segurament sí. I clar, què fan amb els esclaus? Els venen. Algèria, Alger, arribava més de 60.000 esclaus. Viu d'això. Viu de la redenció dels esclaus. Aquí, generalment, treballaven bogant a les baleres. Un bogador forçós no rat lo mateix que un morisco bogant. Amb aquestes coses, un entén que els bàrbars actuessin i que es mantinguessin vius quan el món musulmà ja havien començat a caure, havia començat a un decliu responent a el que havia estat el gran món musulmà a partir dels anys del segle XIV, XV, XVI, ja cada vegada se va replegant. El corsarisme és el darrer recurs. Entrem als mallorquins molt ràpidament, ja comencen a fer-se famosos a partir de 1638, la Guerra dels Segadors. Això sí, obeint el rei, van quedar molt endeutats. El rei no pagava. Tot això ho sé perquè, i d'això me va servir per fer el treball, un article que t'hem publicat, perquè els fills dels patrons que havien intervengut a Catalunya reclamen 40 anys més tard el que se'ls devia. I desapareix de la documentació, la qual cosa vol dir que alguna cosa van rebre, allò que plora i que si no mama no plora, coses d'aquestes. Bueno. Els mallorquins van fer un extraordinari ús de la conjuntura econòmica. De 1638 acaba la Guerra dels Segadors, però continua la Guerra dels Francesos, que acaba la Guerra del Rosselló. Entre 1652 i 1659, com si haguessin estat impedits de fer captures, comencen a fer de tot. I la veritat és que organitzen expedicions. Hi ha documents increïbles sobre les malifetes que feien els mallorquins tant per les costes franceses com per les costes del nord d'Àfrica. Els anys 70 encara ho superen. Tant és així que s'organitza una esquadra de cors, la veurem, una esquadra de cors de la qual tinc un balanç extraordinari. El volia mostrar això. No sé si surt bé. Ai, està en anglès. Ei, on està? No. Ai, no. No es veu. Molt petit. No es veu. Bueno, és una esquadra que comença a la tardor de l'any 77 i en 6 mesos ha conquerit 14 embarcacions. El cost de l'expedició se situa en 112.000 lliures. Una embarcació, és una sort, però em pot agafar una embarcació que seria la Nova Jerusalén, que l'avaluació de totes les mercaderies eren 120.000 lliures. I van conquerir, van fer 10 o 12 embarcacions. El que és molt interessant es veure com de les embarcacions dels musulmans, totes aquestes embarcacions queden enfonsades. Només agafen les persones. I llavors, en fer la comptabilitat de l'embarcació musulmana que hi havia en 50 moros, l'embarcació fou enfonsada 50 moros igual a... És a dir, el balanç és un balanç d'una gran, un superàvit gairebé de... gairebé de 55-60.000 lliures, del qual paguen un quint real de 1.500 lliures. Òbviament no és la quinta part. La quinta part és molt teòric, però és un acord que se fa. És interessantíssim, gràcies al que vos he dit sobre els protocols notarials, perquè es pot veure quins són els armadors, com organitzen aquestes esquadres, com se reparteixen els botins, què se'ls toca. Com un capità corsari, el capità Canals, Jaume Canals, juntament amb Pere Flexes, que era un capità català que havia anat a corsejar a Mallorca, en els seus testaments, concretament en Jaume Canals no sabia ni llegir ni escriure, però això era normal. Llegir o escriure en aquells moments devia ser un 5% de la població, si arribava. En Jaume Canals havia de firmar els contractes. En Jaume Canals, que havia nascut molt pobre, en morir, deixa, i això sí que ho podreu veure, aquest és Sant Jaume Canals, aquí, surt molt petit, no? Sí. Bueno, tot això són el que a Mallorca deim possessions. Deixa de l'ordre de 4 o 5 masies, en 2 cases a Palma, i en el testament, són més de 30 fols. És que és extraordinàriament increïble. Eh? Anem un poc més lluny. Aquestes esquadres funcionen quan hi ha guerra, però la guerra s'acaba. I els corsaris no ho sabien. Els corsaris estaven tan feliços, entre altres coses, perquè obeïen les ordres del rei i anaven a atacar francesos. Però, de Bellnou, la dimensió política, o diguem la dinàmica política, fa que arriben a una pau. I en aquell moment no se podien enviar ni whatsapps, ni se podien comunicar, ni podies enviar un telex, ni res. Com saps que hi ha pau? No s'enteren. I continuen capturant. Però és que, més encara, les van a Mallorca o van a Livorno, les venen, les jutgen, consideren que estan ben fetes. I els francesos, 6 mesos més tard, se n'adonen que les captures dels mallorquins s'han fet en temps de pau, no de guerra. I comencen a protestar. I els corsaris diuen, com és possible? Vosaltres mos heu dit que anàssim a agafar embarcació, nosaltres no ho sabíem. Però clar, l'administració del totpoderós rei francès era molt superior a l'administració d'en Carles II, rei d'Espanya. I aquí és on la raó de la força s'imposa a la força de la raó. Mallorca coneix l'assetjament per part d'esquadres franceses de 30 embarcacions que amenacen a envair l'illa si no cobren el que els hi deu. I finalment el rei espanyol ordena en els armadors a tornar amb interessos les pèrdues dels francesos. L'esquadra Mallorca queda desfeta. Ara bé, què passarà? Que a final del segle XVII, entre 1689 i 1698, una nova guerra fa que els mallorquins tornin a la mà. Imagineu, surt molt petita, però us ho diré. Aquestes són totes les captures, en total 387 captures que coneixen els francesos que perden, són pèrdues del comerç francès a la Mediterrània. La major part, aquest va des de 1688 fins 1703, però clar, la guerra pels espanyols acaba a 1698. Abans del 98, els principals capturadors de tots són els mallorquins. I alerta, Xerram també surten corsaris espanyols. A lo millor com a espanyol podria sortir algun mallorquí. És difícil. Surten d'Eivissa, surten tant. Surt de Barcelona, no surt cap. Sí, de Catalunya. Hi ha un corsari de Catalunya que fa una captura l'any 1697. Un, els mallorquins fan 50 i pico. Home, això és testimonial. Les coses canviarien. A mi, en el segle XVIII, la Pau d'Utrecht, i sobretot si la Pau d'Utrecht implica, com sabeu, o el final de la Guerra de Secessió, implica que Espanya, el primer, el començament de funcionar com a Espanya, hi ha tots els regnes autònoms, les corones autònomes, van a Norris, i fins i tot s'imposa el rei d'una dinastia francesa, d'una família francesa, els Borbons. Lògicament, mentre hi hagi Borbons a Espanya i a França, els pactes de família impossibilitaran que hi hagi enfrontament entre enemics de la corona. Dit d'una altra manera, que hi hagi enemics de la corona. La qual cosa fa que les actuacions corsàries estiguin molt reduïdes. Les relacions amb els musulmans comencen a regularitzar-se. Continua l'enemistat, però ja la croada comença a davallar. I el comerç de companyies se va imposant sobre el comerç puntual de cors. La cosa continua, tal volta són els menorquins els que fan cors. Per què? Perquè Menorca, des de 1703 fins principi del segle XIX, pertanyerà a Anglaterra. I Anglaterra, en la seva penetració a la Mediterrània, és un dels enemics a depredar. I els menorquins també actuaven. Per tant, per als menorquins el cors és molt més fort en el segle XVIII que no pas en el segle XVII. La cosa va baixant, cada vegada, però existia el cors, que pas que ja pràcticament no es posava de manifest. El cors desapareixerà a nivell general l'any 1856 pel Tractat de París. Ara bé, els espanyols, tan quixots, no firmaran el Tractat de París. L'any 1898, quan els americans decideixen intervenir en el que era la guerra hispano-cubana, ja sabeu com, no?, fent enfonsar l'embarcació Maine en el port de l'Havana, llavors, en aquesta guerra hispano-cubana que esdevé hispano-americana, l'almiratall espanyol incentiva a organitzar expedicions en cors per atacar els americans. Quina bajanada! He llegit aquests incentius, aquestes ordres. No em consta que es fessin cas. Jo crec que hi ha la quixotada del genet de l'almirall Cervera o Cervera. No crec que, a lo millor tindria arrels catalanes. L'almirante Cervera, que va fer allò de sortir per al port de Santiago de Cuba en pla Don Quijote lluitant contra els molins, si els americans estaven esperant a la sortida, i surt clar, foten quatre nesples i no dura res. Però jo crec que en corsaris o sense corsaris el resultat hagués estat absolutament igual. Tal volta els corsaris o els hipotètics corsaris varen demostrar molta més sensatesa en no anar, no?, que una Espanya que encara bevia d'anacronies. Espanya s'adherirà l'any 1909, no?, i a partir d'aquell moment cap estat reconegut deixarà de practicar el cors. I amb això cap. Una explicació, a lo millor un poc general, però que fa veure que el que és un fenomen que ha tocat molt la literatura, el cinema, i que pels alguns historiadors ha estat sempre un tema marginal, però ben tractat, a part de ser un tema apassionant, també pot ser un tema seriós i important. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció.
Tant a Arenys com a Canet, com a Mataró, al segle XVII i XVIII, el que van començar a partir de la Pau d'Utrecht, que va permetre d'anar a Amèrica directament, encara indirectament i a través de companyies que s'establien a Cadis i per allà baix, Andalusia, anaven ja directament cap a Amèrica a fer el comerç. Vull dir que em sembla que d'aquí, d'aquesta zona, a fer el cors, em sembla que no en sortien massa, el patien, diguem, directament. No sé, ho he trobat molt interessant perquè lliga molt amb totes les coses que hem anat patint per aquí, però bueno.
Sí, jo crec que Catalunya coneix el cors en la part més trista, és a dir, patiu el cors, no el gaudiu, el qual no vol dir que hi hagi alguna expedició. Aquesta captura que he vist en els arxius és com a simbòlica, però bé, de tota manera, òbviament, el balanç entre fer-ho i rebre'l. Més us diré, jo no conec cap article fet sobre corsarisme català, però sí he llegit molta cosa sobre els atacs dels musulmans a les costes, tal. Hi ha molta cosa. En aquest cas, podríem dir que generalment el cors, per les persones que el pateix, genera un victimisme, per les persones que ho han fet.
ja n'era un apassionament, vull dir, estàvem com molt contents. Els corsaris, aprofita aquesta pregunta, per explicar alguna cosa que no he dit. En el segle VII hi ha molta ambició per millorar l'extracte social. Hi havia distincions, avui ja no hi ha tanta distinció, però bueno, veig que encara hi ha gent que baralla per títols. No? Crec que fa poc una de les Koplovics no li havien donat el títol i ha estat motiu de premsa i coses d'aquestes. No? Però bueno, en aquell moment era important, entre altres coses, per els privilegis que podien tenir. I no penseu que en la presentació del que podien dir currículum, la gent deia, aquest senyor ha fet curs. És a dir, el curs era un instrument o era un mèrit. Fins i tot el curs fet durant la Guerra dels Segadors per les mallorquins. Òbviament, el que havia de dir que sí o que no era el rei d'Espanya. De nou. És a dir, que hi ha mallorquins que demanen passar de ser ciutadà a ciutadà honrat o a cavaller, i que demana que li donin un cavallerat i llavors en el seu bagatge posa que ha armat tantes embarcacions, etcètera. Dit d'una altra manera, el fet, el cors era un fet que per la societat on se feia ennoblia la gent. Més, alguna pregunta més? No tingueu por, aprofiteu que som molt proper, encara que hi és...
En les galeres aquestes que feien el cors, els galeots, els que portaven els rems, perquè esclar, eren galeres, no? La majoria devien ser esclaus, o hi havia gent lliure que s'havia embarcat per també tenir una part del botí, no? Com anava repartit això?
Sí, efectivament, imagineu el mal ús que se feien d'unes persones que podien estar treballant a l'agricultura o treballant a altres coses, no? I havien de bogar, i en quines ganes bogaven, és a dir, mentre que els moriscos no necessitaven estar lligats i fermats, sinó que ho feien amb autèntic deliri, els esclaus havien d'estar fermats i havien de rebre. Sí, he vist moltes peticions per part de les armades que estan mancades de braços, i llavors demanen als corsaris que tots els presoners que facin, màxim, si són de la fe, perquè només se pot esclavitzar a enemics de la fe. Enemics de la corona, no. Però els enemics de la corona podien també acabar com a galeots. Sí, perquè els galeots no estan exclusivament formats per esclaus. No. No hi havia suficients. Els galeots estan formats per esclaus, per forçats, i s'entenen per forçats les persones que estaven a les presons, que hi havia moltes. En aquest cas, els presoners. Els presoners eren els que havien perdut, o que estaven en una batalla, uns francesos que agafen uns mallorquins i immediatament queden presos, i o els poden bescanviar, es podien fer, la pràctica del bescanvi era molt normal, però també podien anar totalment a les galeres. Penseu la necessitat contínua de galeots, contínua. A Lepanto, els galeots superen els 40.000. Ara bé, tu dius, esclaus, poquíssims. Encara hi havia esclavatge, però l'esclavatge ja no era, diguem-ne, el sistema de producció més important, era un sistema molt addicional. Només a les colònies, les plantacions, eren esclaus gairebé el 90%. Entre els romans i les plantacions, tot lo de més, els esclaus existeixen, però són elements addicionals. Llavors, pocs esclaus, però molts forçats, molts presoners. I després hi havia uns que els deien els voluntaris. Els voluntaris és divertidíssim, perquè voluntaris, què has de fer? Què has de fer? Vull dir que ha estat... Jo no sé, jo me'n record que fa temps vaig veure la pel·lícula Moby Dick. I una cosa que m'agradava és com ficaven la gent a les embarcacions. Els engataven, i l'endemà s'estaven en embarcació i què havien de fer? Havien de sobreviure. Els voluntaris gairebé serien aquesta gent. Eh? Si els voluntaris rebien tant de càstig com els forçats, no crec. Però al cap i a la fi, els galeots, la veritat, era un infern. Eh? I fins i tot podríem dir que la gent que estava, que treballava a la marineria, estaven condemnades a no sortir. Perquè passaven d'una embarcació a una altra, no? Això sí, no morien, lògicament.
No, i per l'estat també anava molt bé, perquè si els forçats els posaven a les galeres, s'estalviaven de mantenir els que estaven a les presons.
Però també els havien de mantenir ells, si no se morien
bueno,
de fam.
Bueno, però jo mantenia...
El... Sí, a lo millor ja morien a les guerres, però sí, sí. La guerra, el moviment dels vaixells és així. Insisteix, la rapidesa dels barbarescs que els posàvem en la directa amb els berberis que frissaven per arribar a València. Ah, imagina't quines ganes tens. Tens un enemic que t'està... que si no el castigues ja me diràs què fa. La qüestió psicològica és molt important.
De fet, per als qui els patien, tant eren els corsaris com els pirates, perquè suposo que es dedicaven a lo mateix, exactament igual. L'un amb un segell doncs, del rei o del qui fos, no? Llavors, aquestes costes d'aquí a Arenys que es parla sempre de pirata, sembla. La paraula que es diu aquí és pirata. I ara se m'ha acudit de cop i volta tot el de Sant la Mare de la Mercè i de més, de totes de que es dedicaven a anar a deslliurar i a pagar per aquells esclaus que s'havien endut a les terres de l'Àfric Bores, no? Això lliga amb tota aquesta història de pirateria.
Eren tan pirates com els mallorquins a les costes franceses. Eren tan pirates com... nosaltres patim la pirateria i fa incursaisme. Estan d'acord? I fa el mateix. És a dir, jo ja me n'oblidaria d'aquestes coses, o tots pirates o tots corsaris. Al cap i a la fi és el mateix. Si tot tenir un permís, bueno, sí, a mi ja me va bé, com a mi m'ha pagat la vida, no? Si no hagués estat per això, no hagués tingut una vida professional tan agradable com la que tinc. Hi ha gent que investiga coses absurdes o avorridíssimes, no? Però no, mira, com a mínim estudia una cosa que t'entretengui, no? Però bé, efectivament, els papers que van deixar els pirates mallorquins, maltesos, barbarescs, no ho deixen els que tenen les calaveres d'això. A no ser que, alerta, la història de la pirateria, òbviament la pirateria també és un fet històric, per tant, també s'ha d'estudiar. En aquest sentit, hi ha llibres esplèndids sobre pirateria. Daniel Defoe és un magnífic historiador. És així. I jo, que a mi veu, tinc una... tot cosa de pirata que surt a la sèrie. Pel·lícules de pirates, pel·lícules, sí. Ara, insisteix, tal volta el que sigui jo he pogut contribuir a alguna cosa és en aquesta, en fi, interpretació interessada de... Nosaltres fa incursorisme, els que mos ataquen són pirates. El que deien, per això la meva satisfacció a Marsella era increïble quan a l'arxiver me deia que heu fet els maleïts pirates de Mallorca. Miri el que han agafat, la Nova Jerusalem, miri. Fantàstic, que li digui això a un francès és magnífic. No li dic a un albanès, li dic a un francès. A lo millor és un cert sentit d'inferioritat, però bueno, com a mínim.
Alguna pregunta més?
Vinga.
Ho deixem aquí, professor.